L'entrevista.
Les 12 del matí aquí en aquesta casa, Ràdio Vilablareja, pel 107.5 de freqüència modulada i també per internet a www.radiovilablareja.cat. A les 12 ja ho saben, aquesta casa, el moment, el programa de l'entrevista. Avui una entrevista, ja que ens acostem a l'hora de dinar i malauradament tenim l'hàbit de menjar pràcticament cada dia, a no ser que vulguem fer règim com un servidor. En tot cas, ens encanta menjar i avui aquí a la ràdio doncs parlarem d'un restaurant aquí al costat, a la capital, a Girona, que el 2024 es van endur per fi la primera estrella Michelin. Els protagonistes d'avui són els responsables d'aquest restaurant a la capital, com són el restaurant Divinum, avui amb els seus responsables, amb el Joan Morillo i també la Laura Tejero, avui la parella, protagonistes aquí a la ràdio en qui conversarem una llarga estona. Joan Morillo i Laura Tejero, què tal? Molt bon dia i bona hora i molt benvinguts a Vilablareig. Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Vilablareig, suposo que, esclar, Vilablareig-Girona estem a tocat. Suposo que ja l'havíeu trepitjat, no, el poble?
Sí. Pues, bueno, aquesta part d'aquí de la ràdio, no. La veritat és que ens hem sorprès molt, no? Sembla mentida, però no havíem estat a la part antiga, no?
Sí, ara comentàvem que realment és molt bonic, eh? El nucli no ho coneixíem.
Per posar un restaurant, també, aquí, eh?
Sí.
Pues sí.
Avui tenim els responsables del Divinum Restaurant, que, com dèiem, als finals del 2024, per fi, la primera estrella Michelin. Què ha suposat per a vosaltres?
Pues, bueno, ha sigut fantàstic. La veritat és que ha suposat feina. Això és el més important, que és el que esperàvem, no? Aquesta regularitat que la sembla mentida, però que aquest premi comporta, no? Te situa al mapa i, bueno, et fa que molta gent, diguéssim, que viatja amb la guia, pues, arribi cap al restaurant, sobretot gent internacional, no? Que no és d'aquí de Girona.
Vau rebre la invitació, però no sabíeu, Laura i Joan, si tindríeu l'estrella. No sé què us deia l'olfacte i aquells dies abans, i sobretot aquelles hores abans de la gala, com les vau viure? No sé què oloràveu.
Home, les van viure amb molts de nervis, perquè la veritat és que, a veure, quan et conviden ja et pots imaginar alguna cosa, intueixes, no? Perquè al final era la primera vegada que ens convidaven i intuïem alguna cosa, però esclar, fins a l'últim moment no ho saps del cert, perquè també es diu, no?, alguna vegada que conviden a gent i que no donen premi, llavors, bueno, la guia juga una mica a despistar, també, saps?
Com que esperàvem és que no ens fessin anar a Múrcia amb sí. Cotxe, i tornar amb les mans buides, no? Això sí que ens feia patir, no? Tancar, perquè havíem de tancar dos dies al restaurant per viatjar i després pues, arribar aquí sense res, no? Això ens feia bastant de patir.
Ja teniu reserves. Suposo que, clar, tots aquests clients els hi vau dir ho sento, però hem de marxar uns dies.
Sí, bueno, hem tingut sort que el mes de novembre normalment tampoc és un mes super de moltes reserves, llavors, bueno, vam tancar dos dies i sí que vam haver d'anul·lar alguna reserva, però, bueno, vam tenir sort que eren clients habituals i ho van entendre perfectament i van canviar la data i ja està.
Al final, els protagonistes, la Laura i el Joan dels Divinum Restaurant, guanyen aquesta estrella Michelin, ho celebren amb els seus i portàvem una samarreta molt gironina, que som molt del Girona Futbol Club, amb aquell eslògan que s'ha fet tan conegut amb l'equip de Montilivi, som tossuts.
Pues sí, la veritat és que, mira, això va passar l'estiu, no? Quan vam veure una miqueta la celebració del Girona, no? I vam veure una miqueta el Som Tossuts i tot això vam pensar, jo vaig dir, mira, si guanyem l'estrella aquest any farem el mateix, no? Perquè, bueno, és molt similar al cas, no? I sempre a l'equip fem molts símils futbolístics, no?, en aquest aspecte. I llavors van dir, pues mira, si aconseguim el premi farem una samarreta amb tot l'equip, també a darrere, amb els nostres jugadors, que són cuiners i cambrers, bueno, i algun membre també de l'staff que fa neteja, i van dir, pues farem el mateix, som tossuts, i el nom a darrere de la samarreta i el logo de la Michelin, no?
Dieu, Joan, dèieu Joan i Laura, que és un reconeixement a molts anys de treballants. Expliqueu-nos aquests inicis d'aquest restaurant. Va començar centrats en vins i formatges, i com l'heu vist evolucionar i créixer des de llavors, i amb els canvis també d'ubicació que heu tingut, o els obstacles també per part de l'administració?
Home, pensa que, bueno, vam començar amb aquell petit bar de vins i formatges a l'Argenteria, no? I llavors, però d'això ja en fa 20 anys. Llavors, bueno, mica en mica, nosaltres tampoc ho buscàvem, però hem anat amb els canvis de localització, vam anar evolucionant i fins a arribar aquí, no? Que a l'últim establiment on estem ara, que ja fa 12 anys que hi som, i aquí sí que és veritat que requeria, ja només per al tipus de local, requeria un tipus de diferent de cuina i de servei, no? Una cosa una mica més elaborada potser i més detallista. I llavors va ser aquí quan vam començar a fer aquesta aposta per l'excel·lència i sobretot aquests últims anys que sí que hi hem apostat molt fort, no? No? Per això.
Bueno, nosaltres al principi som tots dos a sala, llavors al principi que teníem era un bar de vins i formatges, que és el que nosaltres fèiem, no? No cuinàvem, cuinàvem algo molt casolà i algunes tapetes o algo per acompanyar. Llavors, la segona etapa, el Cipressaia, diguéssim, no? El carrer, l'Aventura Carreres per Alta, doncs allà va ser ja un mix, no? O sigui, vam
haver... I amb els problemes que recordava l'administració, també amb la terrassa...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Ara ho recordeu, allò,
sí,
també?
Sí, sí.
Com ho veu de patir, que tot aquell temps...
Bueno, mira, a la Rambla, justament, els veïns ens van recollir signatures i ens van fer tancar. O sigui, va ser curiós perquè ens van arribar... I bueno, i vam haver de deixar l'activitat, no? Llavors, per la part de darrere va ser l'època de que hi havia molt de soroll, que va començar aquella bodegueta amb en Jaume, i llavors molta gent al carrer, allà van tindre problemes de sorolls, i allà també va ser un cas bastant sonat a la ciutat. I llavors, bueno, com estem ara, la veritat és que la ubicació és perfecta, el carrer Albareda és el casino de Girona, no?, de tota la vida, als Baixos, un local molt solemne, que jo i la Laura no havíem entrat mai, en la veritat no havíem estat mai a l'Albareda, i el primer dia que ho vam veure van dir, uau, o sigui, aquí no pot ser un bar de vins, no? Aquí hem de fer un pas més, com deia ella, no?
Clar, esteu amagats, però esteu al centre-centre. És un carrer amagat, que els gironins el coneixem, però clar, la gent l'ha de buscar, algú que el map la gent que us ve a veure.
Sí, sí, sí. Però és perfecte per això, no? També, perquè estàs al centre, però quedes una mica amagat, llavors, bueno, no és un lloc de pas, però és de fàcil arribar-hi, no? No sé, si estàs passejant pel centre i té una mica, doncs, aquell encant, també.
Sí que a vegades algun turista amb el Google Maps ens posa,
sí,
amb el cotxe a la porta.
O sigui, això...
Amb el cotxe a la porta?
Sí, 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 sí. Després els hem d'ajudar a treure el cotxe en direcció contrària i portar-los al pàrquing.
Es pensen que poden aparcar al costat de l'església, sí, no? També, sí. Ja podeu aparcar aquí el cotxe a l'església, sí, al Sagrat Cor, no?
Exacte.
Avui estem parlant amb el Joan i la Laura, que com dèiem, el 2024 molt feliços per ells, perquè a la tardor van aconseguir la primera estrella Michelin. Dèieu que és l'endemà, ja treballaríeu com el primer dia, però que la idea de preservar-la és sent ambiciosos, i ara que parleu de futbol, clar, quan un és ambiciós ja pensa en propers objectius, si un cop et salves, la propera vegada dius quedar entre els 10 primers, després dius quedar entre els 6 primers, l'altra vegada és anar a Champions, l'altra vegada és el primer, vosaltres ja voleu aspirar a per la segona.
Bueno, nosaltres pensem que al final has de tenir un objectiu, no? I el fet de tenir, doncs, això, en aquest cas, si és la segona, doncs fa que estiguis cada dia al peu del canó i que no baixis la guàrdia, no? Que no et relaxis, no?, d'alguna manera. Llavors, bueno, sí. Sempre, si hem de pensar en gran, doncs pensem en gran, cap problema.
És la manera també de mantenir els equips. O sigui, jo crec que al final, si tu tens un equip...
Perquè pots relaxar també, ara, quan la gent diu, ostres, ja tinc una estrella. Et pots arribar a relaxar?
Mira, això és el primer que vam pensar, que ara ja fa mesos, de quan ens la van donar,
sí.
És el primer que pensàvem, no? Després d'això, si la gent ens vindria... el fet de que ja tenim l'estrella i ens dirien que, bueno, ja no... O sigui, el fàcil és, diguéssim, quan no la tens, que et diguin, hòstia, us la mereixeu, però quan la tens, no sabíem si la gent ens vindria més condicionada per això i més a pressionar-nos, o ens vindrien més a felicitar i dir per fi, no? I ha sigut una miqueta el contrari. Tothom que ve es reafirma en que per fi la tenim i que ens ho mereixem molt, no? I et dona aquesta tranquil·litat per continuar. O sigui, veure que la base que tenim potser ja és aquesta, ja és la que teníem, també permet veure que fent canvis o evolucionant podem aconseguir més reptes, no? O sigui, és la manera de continuar creixent. Però com et dèiem, també tenim un equip molt jove i pensa que en el nostre cas l'equip és molt ambiciós. Llavors, clar, nosaltres els hem de donar aquestes eines perquè ells també puguin créixer i poder aconseguir més objectius, si no perdrem l'equip, evidentment. O sigui, la gent, per exemple, això ens passava abans de tenir-la, no? O sigui, nosaltres cada any havíem de canviar l'equip. O sigui, tots els jugadors que teníem o cambrers i cuiners venien per amb un objectiu que era aconseguir un premi. el dia després de la Michelin la meitat plegaven, o a final d'any, saps? Se'n anava a un altre restaurant.
I ara també costa, clar, quan tens una estrella, la gent es valora també, la gent de l'equip. Això també ho ha de veure, no? També ara Laura i Joan, ell, ara tinc l'estrella també, us deuen dir els treballadors també, no?
Home, ells posen al seu currículum que han aconseguit una estrella, que ells han guanyat aquesta estrella, no? Llavors és molt important, és el que nosaltres també els dèiem, fer una motivació extra per ells. Llavors, una altra cosa que ens va sobtar, doncs, després d'aquests mesos d'aconseguir-la, és que van entrar currículums. Sí, a part de reserves, entraven currículums.
Abans no n'entraven?
No.
Costava més, sí.
Costava bastant. Pensa que, clar, al final la gent sí que és molt important si estàs disposat a treballar. Pensa que al final és millor treballar doncs, en un restaurant amb una estrella que no la tingui, perquè el part del currículum és molt important, i més si en té dos o en té tres, disposats a fer hores i a cobrar un salari quan ets un ajudant o quan ets un cambrer, doncs millor aprendre amb els bons, no? Llavors ens costava molt trobar equip, això sí que era important.
La Laura i el Joan, que són parella, no sé com es porta això, ara direu que és fantàstic treballar en parella. La realitat és així?
Nosaltres ho portem bé, de moment portem 20 i pico d'anys.
Em sorprèn, esclar, 20 i pico anys i encara d'augment junts.
Sí. No, a més, bueno, no ho sé, a veure, sí que és veritat que es converteix en una forma de vida, llavors no tens, vull dir, casa i feina és una mica tot plegat, tot barrejat,
perquè
no?
Perquè casa es parla de feina també, no?
Sí,
vull
sí,
dir,
total.
Tenques el negoci i ja penses amb la feina també.
Sí.
El que passa que, per exemple, nosaltres podem estar al restaurant tot el matí junts i no parlar. O sigui, jo, per exemple, podem estar de les 10 del matí a les 2 i no haver parlat entre tots dos. Llavors sí que tirem moments per fer un cafè, per parlar. Per exemple, quan acabem a les tardes sempre ens agrada molt fer un passeig pel centre. Això sí que ens treu molt d'estrès.
Sí, intenteu sempre tancar, fer un passeig al centre abans d'anar a casa, eh?
Exacte, sempre. Gairebé, o si no per separat, o junts. I això també ens serveix per fer una volta, si veus algú saludar-lo, fer un cafè i després ja tornem cap a casa, rutina, i també a la nit doncs, intentem un dels dos, si no hi ha molta feina, doncs, no baixar i quedar-nos a casa amb els nens.
Us vau conèixer precisament en un restaurant quan estàveu els dos treballant a Sant Celoni, al racó de Can Faves, del xef Santi Santa Maria. Allà hi vau estar 7 temporades allà, eh?
Pues sí, jo vaig estar més que la Laura va estar una miqueta menys i allà va potser, a part de conèixer-nos, on vam començar a estimar aquest ofici. O sigui, ho havíem estudiat, però realment havíem treballat a altres restaurants normals i quan arribes allà veus, ostres, que allò és una adrenalina, no? Cada dia... Que...
Allà no estimàveu, abans d'arribar aquí no estimàveu l'ofici, m'estàs dient? Havíeu estudiat els dos hostaleria, vull dir, però
sí.
Era allò de m'apunto per apuntar-me, però potser no és el que encara tinc clar si és el que vull que sigui la meva vida.
Jo crec que no n'érem tan conscients del que realment després podria suposar per nosaltres, no? I a més, aquella època en Santi Santa Maria va ser dels primers, dels pocs cuiners que realment confiaven en el servei de sala i apostava moltíssim per la sala. I perquè era difícil trobar restaurants on es valorés molt el servei, no? En aquella època, llavors en Santi, a Can Fava sí que realment valorava molt això, tenia grans professionals i li donava molta importància al servei. I el fet de treballar allà, ostres, no sé, és com que ens va despertar una mica aquest, no? aquest coquet.
O sigui, jo a l'escola jo anava per cuiner, o sigui, jo volia ser cuiner. Realment, i vaig estudiar...
Tu hi havia estudiat per això, perquè a casa ho vas haver de fer perquè la teva mare malauradament no podia, per una malaltia com és l'esclerosi múltiple.
Exacte, jo començo de molt petit haver de gestionar els àpats, els menjars a casa pel meu pare i el meu germà, i per la meva mare, evidentment, i cuidar, no? I comprar, però molt jove. I llavors doncs me'n vaig enamorant de la cuina, o sigui, a poc a poc, no? De la taula, de sentar-nos tots junts, era l'únic moment del dia, de fer un àpat amb els pares, de jo ser el responsable d'això, això va ser el que més me va atreure, no? I llavors em vaig donar compte que es podia estudiar, o sigui, que hi havia una escola d'hostaleria a Girona, que en aquell moment encara era la privada, o sigui, encara era el Sant Narcís, i que això es podia estudiar, o sigui, jo per mi va ser uau, doncs jo vull estudiar això. I vaig vindre a Girona, o sigui, va costar molt perquè ma mare, evidentment, encara estava malalta i el meu pare, doncs, havia d'assumir el rol que jo feia, el meu germà era més petit I jo vaig començar doncs, a l'escola hostaleria fent cuina. Vaig estar 2 anys amb el professor en Joan Roca. O sigui, jo vaig estar...
I de company em sembla que un del Jordi Roca, també.
Exacte, en Jordi era de la meva promoció, sí, sí.
La Laura també va venir, però va venir de l'Empordà, ella.
Sí, jo sí. Jo, en el meu cas, els meus pares sí que tenien negoci d'hostaleria. Bueno, tenien un bar-restaurant. I el que passa que jo allò... Bueno, al principi tampoc m'hi volia dedicar, perquè no era... No sé, no ho acabava de veure... No, el que jo volia fer en un futur. El que passa que, bueno, em vaig apuntar a l'escola d'hostaleria a veure què tal i allà, doncs, clar, vaig veure que hi havia altres tipus de restauració, no?, que poder m'interessar en més i llavors...
Clar, jo, per exemple, quan ens deies això d'enamorar-nos allà de la restauració, jo havia treballat a altres puestos i havia vist en altres tipus d'hostaleria i m'agradava moltíssim, evidentment que m'agradava moltíssim. Però el fet que hi ha la Laura d'arribar a un lloc on el servei de sala estava tan valorat, on la gent venia i feia quilòmetres per menjar allà, i veure que ho fèiem tan bé... O sigui...
I que tu n'eres partícip, no? Que potser hi havia pocs restaurants que realment valoressin això, que al final no deixaves de ser un transport a plats, o en canvi allà a Can Faves doncs, podies treballar a la sala, podies... Era important, era molt important la feina del cambrer, no?
I en Santi, o sigui, jo per exemple en Santi no tenia carnet a conduir, o sigui, en Santi a les tardes doncs, l'havien de portar, nosaltres eren superjoves, jo per exemple sí que tenia cotxe i moltes tardes anàvem a Blanes amb en Santi a buscar el peix. Ostres, jo aquelles xerrades amb en Santi al cotxe...
Tu diràs.
O a la costa del Montseny a Berenar amb en Santi... Clar, aquell home te fa... Bueno, a mi personalment em va fer créixer bueno, en tots els aspectes. I que també hi havia una cosa. En aquella època va ser l'època Bulli o Santi Santa Maria i els que estàvem a Faves, aquí al front posava Faves i aquí a Girona no ens podíem acostar gaire. Eh? O sigui, aquí era més tot Bulli i nosaltres érem Faves, que era la competència total, no?
No podies acostar a Girona?
Bueno, o sigui, sí que...
Què vol dir això, Joan?
No, o sigui, hi havia molta competència, amb Faves, Bulli, Bulli era Figueres, era Girona, Faves era molt Barcelona, hi havia la Vanguardia darrere, no? Hi havia molta política amb aquest aspecte, no? I tu ho veies, que jo venia aquí, érem molt amics del Roca, per exemple, i xerràvem amb ells, i quan els deies Faves, clar, ells deien, hòstia, ells eren Bulli també, no? Estava aquí a Girona. I que anava molt també a Can Faves, però en aquest moment tu veies que, hosti, que potser estàs més cap a Faves que cap a Bulli, no? Sense haver conegut el Bulli, perquè no, jo, per exemple, jo no vaig estar mai al Bulli.
Clar, parlàvem d'hostaleria, allà els dos vau tenir el professor, un que després us ha recomanat a tot arreu, perquè aquí ha vingut el Joan Roca, i després hem vist en moltes entrevistes, i sempre diu, ven a casa cacau, i després us diu, mira, ja de pas, aprofita i vés a... amb els companys de Divino. El Joan Roca va ser professor vostre i després mentor, també.
Sí, a més, això sí que els hem d'agrair perquè la família Roca en aquest sentit són supergenerosos. Vull dir, sempre que ens han de recomanar ho fan. Bueno, en Joan ho ha fet moltes vegades amb mitjans de comunicació i això que deies, no? L'hotel mateix, doncs, també sempre ens envien clients en aquest aspecte supercontents.
Som molt humans en aquest aspecte. Nosaltres van ser dels únics que van compartir que anàvem a la gala. O sigui, els vam trucar personalment a tots dos i ens va sobtar tant, es van emocionar i tot quan els hi dèiem, no? I allà, quan estàvem a la gala, en Joan ens va donar molt de carinyo i molta força. I el que diu la Laura, a part que són professors, són amics. I mira, una petita anècdota. Fa 2 anys que estàvem passant una situació després del Covid bastant complicada econòmicament al restaurant. Estàvem a Menorca amb els nens 2 dies i de cop i volta van començar, sempre portem el desvio de trucades posat, evidentment, i van començar doncs, a entrar trucades de reserves i nosaltres no sabíem realment per quin motiu, perquè eren ple mes de juny o finals de juny serien. I quan vam parar després a Mahó i estàvem dinant, vam veure que en Joan Roca havia aconseguit una entrevista al País i ens havia recomanat com el lloc on ell sopava a Girona. Pues et faries creus que potser d'aquella recomanació ens van entrar, no té, 50 taules, potser. O sigui, que sempre han estat a darrere i estem molt agraïts.
Parlàveu de moments complicats, esclar, a la vida tots tenim moments complicats, vosaltres també. Em situo ara fa uns anys, un negoci que vau tenir a Peratallada, el vau obrir i els números no sortien i vau tancar.
Sí, això...
El restaurant Rossini.
El Rossini, sí, sí. Això va ser un projecte que vam començar amb la meva família i això era just acabar Can Faves. Bueno, de fet, jo vaig deixar Can Faves per obrir això. I bueno, després se va incorporar en Joan i bueno, va ser dur perquè era un projecte molt maco, amb molt bons professionals, una idea molt xula, però que no va arribar a bon port perquè no venien clients. Vull dir, i això és superdur. Jo recordo que hi havia dies que estàvem allà a l'hivern mirant per la finestra.
Però i... no venien gent, per què? Perquè és la paret tallada, tu busques llocs per visitar. I per a sí. Tallada surt entre els 10 llocs a anar, eh?
No, venien clients a l'estiu i els caps de setmana, però és clar, viure només d'això és molt complicat, no? I més un projecte on tu normalment aquest tipus de restauració a vegades tens més personal que clients i clar, mantenir això treballant 2 mesos a l'estiu i 2 dies a la setmana, no? A l'hivern és complicat.
Vam fer un equip molt bo, o sigui, grans professionals treballant que ara estan tots són premiats, ara per la Guia Michelin la majoria. Érem tots superjoves, també s'ha de dir que era el primer negoci que, amb molta joventut, i com també diu molt bé en Ferran Adrià, a vegades han de muntar negocis els empresaris i no els cuiners i els cambrers. I una miqueta també va anar per aquí, perquè clar, nosaltres...
Però després el van muntar vosaltres al Divinium i us ha sortit bé.
Bueno, però per exemple van començar com un bar de vins i formatges, sense cuina. O sigui, van començar precisament molt a poc, o sigui, allà va ser l'inversa, allà van començar a dalt de tot, sí. De casa per la teulada, diguéssim, i després d'aquell primer fracàs vam veure la realitat i vam veure, hem de començar molt a poc fent cafeteria, tots dos sols i mica en mica anar evolucionant. L'evolució ha sigut de 24 anys per arribar fins on estem ara, però cada vegada que fèiem un pas intentava que fos molt ferm.
Per tant, volem anar massa ràpid a vegades, no? Per assolir objectius?
Bueno, a vegades et pot més poder la il·lusió i les ganes de fer coses que el seny, no?
Jo ara a vegades quan veus gent jove, no?, que fa aquestes inversions...
Per això t'ho dic també, vull dir, n'hi ha dius, molts així, que dius, m'hipoteco.
Sí, aquest és, per mi és un error. O sigui, jo a vegades, mira, avui ho parlàvem encara, no?, amb algun company que veus, ostres, que fa unes inversions, no? Nosaltres, per exemple, al Divinum hem fet 2 inversions molt grans i això no es recupera. O sigui, és impossible que ho recuperis. O sigui, un restaurant gastronòmic amb prou feines et dona per cobrir-ho tot a final de mes i que tothom estigui cobrat i pagat i mica en mica, doncs, però molts anys poder tindre, doncs, jo que sé, treballar sense crèdit, sense pòlisses, sense res, no, al dia. Però clar, quan veus aquestes inversions de 400, 500 mil euros i després has de, tens 6 taules, obres 5 dies a la setmana, en tanques 2, equips de 12, 14 persones treballant, és molt difícil, és que és molt difícil. El nostre cas mateix, no? L'altre dia ens deien, clar, és que el local no és vostre, no és dels vostres pares, no teniu ni a darrere cap grup ni cap inversor, no és un hotel, que no, que avui en dia aquests restaurants tots se troben en hotels, sí. Perquè l'hotel, doncs, paga una miqueta a la festa, no? Clar, són negocis familiars que són molt difícils econòmicament de mantenir. O sigui, nosaltres mateixos, doncs, gràcies a aquest premi que hem rebut, doncs, pots continuar endavant, perquè si no... molts mesos són molt complicats.
Ha canviat alguna cosa a part de que el telèfon soni més des del premi? Des de l'estrella Michelin?
No, jo crec que canviar no, sí que veus que doncs això, no, que entren més reserves, que
bueno, guanyes molta confiança.
Sí.
I, mira, per exemple, no, l'estiu passat, a nosaltres ens passa, l'estiu passat feies un 0. Pues un divendres a la nit fas un 0. Clar, surts d'allà i veus que la plaça del Vi està ple tot, les terrasses, arribes a la plaça Independència i està tot ple i automàticament tu penses, ostres, ens hem equivocat. O sigui, estem visquent un Rossini 2, un Pere Tallada 2. O sigui...
Això l'estiu del 2024 va passar?
Sí, sí. Sí. Bueno, nosaltres el novembre del 2024, una setmana abans de rebre l'estrella, vam fer 3-0 seguits.
3-0 abans de l'estrella.
Sí, sí, al costat de la plaça del Vi, amb els pàrquings plens quan arribes al dematí a Girona, i nosaltres fem un 0.
També la gent a vegades es pensa que els restaurants amb estrella Michelin estan plens sempre, i no sempre és així, no? Vull dir, sí que, per exemple, quan la guanyes, doncs té una repercussió i notes que hi ha més moviment i tal, però, bueno, també parlant amb companys que ja fa anys que la tenen... Doncs, a veure, no sempre és així, no? A vegades costa emplenar el menjador.
Pensa que també treballem amb un tant per cent molt petit de la població. O sigui, hi ha mites, no? Per exemple, aquí a Girona es pensa la gent que nosaltres, en el nostre cas, personal, quan són flors, que són flors i violes, i quan són fires, que lliguem, saps, els bitllets en llonganisses, no? I ni un cas ni l'altre. Nosaltres per fires és una de les pitjors èpoques. Aquestes fires passades van ser especialment molt dures, precisament perquè també va haver-hi la desgraciada Dana a València.
Sí.
I la gent quan veu aquestes imatges, tots...
Menys gent que m'ha dit que ha anat a Madrid i els dies aquells és el dies que han vist més gent per Madrid als restaurants i a tot arreu.
Pues aquí a Girona...
Que és com una bombolla a part, la zona de Madrid.
Sí, Madrid és una altra...
Pues ja et dic, nosaltres aquí a Girona van ser unes fires molt complicades i cada cop més. O sigui, el dia del concert, l'últim dissabte, que és el dia grande de fires, nosaltres és un dia que tanquem. O sigui, a la nit pots tancar. I el diumenge dels castells a la plaça, nosaltres tanquem. Si no, la plaça està plena, però nosaltres, el públic que ve per aquests actes no és el públic nostre.
Quin seria el vostre públic?
Bueno, jo crec que és una mica variat, hi ha de tot, però és un públic que aprecia la bona gastronomia, això sí. Mira, no et posaria una franja d'edat perquè ens trobem de tot, des de gent jove que potser no està tan acostumada a anar a aquest tipus de restaurants, però que aprofita per celebracions i coses d'aquestes d'anar-hi. Llavors hi ha gent que està molt acostumada i que li encanta la gastronomia i li agrada disfrutar del bon menjar i el bon beure. Vull dir, és una mica variat, no hi ha un públic específic. Molts turistes també, ara, perquè Girona està plena de turistes i també és veritat que ens visiten molt. Vull dir, hi ha una mica de tot.
Sí que és cert que treballem gairebé un 70% són turistes. Sí, nosaltres, més o menys, entre un 60 i un 70, és internacional. Llavors, sí que la gent de Girona sap menjar, evidentment és una ciutat molt gastronòmica, en saben molt, i la província també, i el cap de setmana es nota més afluència de gent local, sobretot inclús de contrades, no? de pobles al voltant de Girona, d'Olot, ve molta gent, per exemple, de Figueres, tenim molts de clients també, i de Barcelona, Barcelona també és important, o sigui, més amb l'AVE, no? Sí que amb l'AVE també hi ha una afluència de públic que abans no teníem, no?
Clar, Girona té molt de talent, ho dieu, molt de talent gastronòmic, ara vosaltres a més us heu afegit aquí. Som de Champions, no tot ha de passar per Barcelona, i és clar, hi ha uns 15 restaurants de comarques gironines, es diu ràpid, 15 amb almenys una estrella. Que sempre es pensa allò, que tot passa a Barcelona, però aquí a Girona una mica més de 100.000 habitants...
Sí, sí, no? Realment a Girona hi ha un gran potencial a nivell gastronòmic i bueno, llavors si ho acompanyes de que bueno, la província és preciosa i hi ha mil i un llocs magnífics per visitar, vull dir, és un lloc amb un potencial brutal.
I a part d'aquests 15 que tu deies, o sigui, fixa't que a part de... Bueno, que tots són famílies, o sigui, que això és el més important. O sigui, que és que per mi és el que més m'agrada, no? O sigui, Cal Enric, una família darrere, Les Cols, una família darrere, Bòtic, una parella, una família amb dos fills darrere, o sigui, l'Aliança d'Anglès, o sigui, les filles tornen a agafar el que el pare havia deixat, o sigui, jo crec que és impressionant, no?, el talent i les forces de les famílies que queden, bueno, a Gombrèn, no?, mateix, la Font de Xesc, una altra família darrere, compromesa amb el territori. O sigui,
Portbou, vull dir, allà toca la frontera.
Sí, sí, sí.
Per això t'he dit que, ostres, que Barcelona, diguem, és més fàcil. Hi ha molta més gent. Madrid, evidentment, també és més fàcil, hi ha molta més gent. Però, clar, també tenen la sort que hi ha molts hotels i que els hotels mateixos hi ha un pols de turisme important i, a part d'això, que permeten treballar dintre de l'hotel, no? Aquí a Girona no es dona aquest cas encara, no? Però també tenim la sort de tenir els germans Roca. Que nosaltres, jo crec que molts dels que estem a la província vivim pels germans. Els germans atreuen moltíssim públic a Can Roca i quan estan aquí a Girona, doncs, evidentment, fan aquesta ruta gastronòmica que jo crec que és important que després del celler hi hagi petites famílies amb estrelles perquè la gent pugui acabar de fer un circuit per la província, no?
Quina reflexió em faríeu, això, de que moltes vegades si no passa a Barcelona no passa enlloc? Allò de que ha de passar tot per Barcelona.
Bueno, jo crec que ara s'està demostrant que no és així, no? Perquè tu ho deies abans, a nivell de futbol, de gastronomia, de moltes coses, vull dir, jo no crec que hagi de passar tot per Barcelona.
Sí, però és que molta gent us dirà, per què no l'obriu a Barcelona? Que moltes vegades...
No, saps ja, què ja... ens diuen?
No, perquè... no us han dit allò? Ara ja sou a Girona ja ho teniu. Per què no obriu a Barcelona?
Ens diuen que anem a Madrid, directament.
Sí, això us ho han dit?
Sí. Mira, sí, sí, això ens ho diuen més, i molts companys pensen que Madrid va molt per davant que Barcelona en aquest aspecte. I és cert, o sigui, Madrid en aquest moment ens agradi...
Això us ho han dit moltes persones?
Sí.
Ara m'heu deixat.
Sí, sí. I, bueno, jo, per exemple, el meu germà està a Madrid, ell viu a Madrid, i a vegades anem un dimarts a veure'l, i costa trobar taula dimarts a Madrid a qualsevol tipus de restaurant.
El que deia, una altra bombolla.
En canvi, a Barcelona truques, i, bueno, l'any passat, a finals d'any, vam estar diversos que els hi han donat un premi, precisament, aquest any, també com nosaltres, i dinàvem sols. Dinàvem sols a Barcelona. O sigui, per això t'he dit que Madrid hi ha un potencial econòmic molt gran, i al final el tipus de negoci que tenim nosaltres també necessites que hi hagi molta gent, no?, que treballi o que visqui o que estigui de vacances, no?
Anem a parlar de plats. De plats. Estic tàrtar i un postre de xocolata. Això és... Diu, si vas a Divinum... Si vas a això, te'n llaparàs els dits.
Bueno, mira, nosaltres tenim dos caps de cuina, l'Isidre i l'Arnau, i la cuina del restaurant està molt... O sigui, ells tenen dos caràcters molt personals, no? L'Isidre és un cuiner fantàstic, un cuiner clàssic, que fa unes elaboracions fantàstiques, i l'Arnau és supercreatiu, és un noi molt sensible, amb una creativitat fantàstica, no? I es compenetren a la perfecció. O sigui, l'Isidre, l'estic tartar de l'Isidre, és espectacular, acabem a la sala. L'Arnau fa la mostassa, o sigui, la mostassa de l'estic tartar ens la fem nosaltres a casa. Llavors, és el que et deia, el classicisme d'un estic tartar, però amb els ingredients passats per al filtre de l'Arnau i portats a l'extrem, no? Llavors, això fa que aquesta sinergia siguin fantàstiques. L'Arnau està més basat a la part dolça, potser, tot i que ho fan tots dos, les dues coses, i l'Arnau té una creativitat amb els postres brutal. O sigui, tenim la sort de tenir aquests dos referents a la cuina que ens han ajudat moltíssim, que van començar superjoves a casa i que s'han fet grans, diguéssim, amb nosaltres, no? I tenen un potencial fantàstic. El xocolata que fem, treballa una xocolata Valrhona espectacular, i sempre hi ha un punt de creativitat i de salat, encara que sigui un postre, no? O sigui, ell és un cuiner que no és gaire dolç amb els postres, l'Arnau. I l'Isidre, doncs, els registres culinaris, el seu pare té un negoci familiar també d'hostaleria al centre de Barcelona, i clar, ell té un registre familiar culinari brutal, no?
Bueno, i d'aquí que van aconseguir tant un com l'altre, l'Isidre...
El
reconeixement com a millor estic tàrtar, i l'Arnau va guanyar, doncs, el premi al millor postre de xocolata, no? Sí, sí.
Què més hem de venir a gustar a casa vostra?
Perdó?
Què més hem de venir a gustar a casa vostra?
Bueno, nosaltres, la veritat és que, mira, això ho expliquem, no? Fa 4 o 5 anys van rebre un dia un inspector Michelin i ell ens va dir, heu provat el que feu? I aquesta pregunta se'ns va quedar clavada, perquè la majoria de restaurants, el cuiner cuina, el cambrer serveix i ningú prova el que fan. Ni el cuiner ho prova perquè ho ha fet cada dia, ni el cambrer ho ha provat tampoc. Llavors nosaltres fem una cuina de temporada, o sigui, fem producte local de Girona, o sigui, jo crec que els hi deixem aquesta llibertat de treballar amb el millor producte que podem trobar a Girona. Intentem que tot sigui de Girona, això sí. I llavors deixem que amb la seva joventut, doncs, ells facin receptes clàssiques però amb un punt una miqueta més gamberro, diguéssim, no? Amb una miqueta més de llibertat. Llavors el filtre som jo i la Laura, que evidentment els hi doblem l'edat. Llavors quan veiem que la
però cosa... Però els plats els degusten ells o els degusteu tots ara, després del que us van dir?
Tots quatre. Sí, o sigui, nosaltres no deixem que surti cap plat sense haver-lo provat tots quatre, com un vi. O sigui, perquè cadascú aporta una cosa, una idea. Llavors passem el filtre una vegada, dues vegades, tres vegades, i fins que els quatre no estem segurs del que estem posant a taula no surt el plat. I això és una miqueta el que ens fa veure cada vegada que estem més madurs, no? O sigui, saber que quan poses un plat a taula, doncs dius, uau, el client doncs disfruta, no? Llavors, plats clàssics de Divinum, mira, el celery, l'arrel de l'api, l'api rava, l'api onabo, que el fem amb una salsa menier, mantega i llimona, no? Espectacular plat, o sigui, un puntet de caviar de truita de riu, super, un plat fantàstic. Un altre plat que disfruta molt la gent, Pues, per exemple, els pèsols. Ara que estem a l'hivern, els pèsols amb tripeta de bacallà, amb tòfona, un plat espectacular de cullera, no? Un plat de cullera fantàstic. Un dels clàssics que fem, el xampinyó. Un bolet comú, senzill.
Xampinyó?
Xampinyó.
Així és tal qual?
Xampinyó, tal qual. És un aperitiu que porta 5 anys, potser, que l'Arnau va crear, i el que fem és envasar el buit al xampinyó,
sí,
i treure l'aigua de dintre del xampinyó, a temperatura. Llavors el client pren un caldo de l'aigua del xampinyó i llavors el que fem és ratllar el xampinyó en cru, que fem formatge d'ovella del Mas Mercè de Siurana i fem una crema i li posem el formatge, el xampinyó llescat per sobre. Llavors primer pren el xampinyó en cru sobre formatge d'ovella del Mas Mercè i llavors el suc de l'aigua del xampinyó que ens ha deixat anar. I això és un aperitiu molt clàssic. Llavors les tapes de l'inici són els records de la Rambla. Sí, això és molt divertit, no? Perquè nosaltres a la Rambla pues fèiem alguna tapeta, fèiem jo i la Laura, vivíem a davant de l'argenteria en un pis de lloguer i pujàvem a dalt, cuinàvem, baixàvem les coses a baix, no? En aquella època encara es podia fer.
Cuinàveu a casa i ho portàveu?
Sí, perquè no teníem cuina nosaltres.
Ostres, ara... Sí, sí.
Bueno, teníem un microones i ja està, no teníem cap tipus de cuina.
És a dir, pugeu-ho a casa i després el microones i a servir-ho.
Exacte, llavors ens fèiem des d'unes guatlles amb escabeig, ens fèiem una brandada, ens fèiem un foie, ens fèiem unes sardines marinades, ens fèiem, bueno, unes 10-12 tapetes. I llavors l'Arnau i l'Isidro...
Ara ja no els cuideu a casa, ara ja els cuineu al no, restaurant,
sí.
Eh?
Llavors l'Arnau i l'Isidro el que han fet és adaptar 3 tapes clàssiques i donar-les d'aperitiu a tothom. Llavors comencem amb la primera, que és patates rosses en carn de perol. La Laura és de la Bisbal, jo quan anava a veure la meva sogra sempre ens feia això per dinar.
Uh-huh.
Llavors jo, ella ens donava tàpers, la meva sogra, ho escalfàvem amb un microones i amb 2 culleres fèiem una canela molt xula i és el que donàvem a la gent d'aperitiu a la regenteria fa 24 anys, quan demanava una copa de vinagre. La segona era patata xip de bossa i brandada de bacallà, que ens havíem d'intentar pues, fer cosetes una mica creatives, però molt senzilles. Llavors agafàvem una patata xip, posàvem brandada freda al mig i una altra patata per sobre i fèiem un sandvitx de patata xip i brandada espectacular fred i això donàvem d'aperitiu. I l'última que fèiem era, pues, li dèiem Lola Flores nosaltres, perquè bueno, jo vaig estar al Dry Martini i allà ho posa a la paret, és cert, allà la Lola Flores pues, venia això quan hi anava a la tarda i eren dàtils, anxoves i pa cruixent. Llavors la Rambla era un canapé de pa torrat, cruixentet, amb una mica de dàtil amb oli i una anxoveta de l'escala a sobre. I ara el que han fet ells és un merengue de dàtil farcit amb una crema d'anxoves. O sigui, comencem el servei al Vareda parlant dels inicis d'argenteria. Una miqueta.
El menjar diu que ho proveu tots. El vi només la Laura ho proveu tots?
No, el vi també el provem. Tots no, però nosaltres dos sí. És que al final... Si ho pots compartir, no? Sempre tens una visió més àmplia. És que és com el menjar, vull dir, clar, si el prova només el cuiner, te quedes només amb allò, no? I llavors, en canvi, si el provem tots quatre, o el vi, a vegades el provem tots dos, ostres, a mi m'agrada molt, però després potser el prova en Joan i diu, ostres, però si jo aquí potser funcionaria més una altra cosa. A veure, provem-ho o no? Doncs sí o no, a vegades, no? Vull dir, sempre tens una visió més àmplia que no si ho fas tu mateix, tu sol, i inclús amb els clients, no? Quan moltes vegades ho dones a provar perquè tu et sembla que allò funciona superbé i veus que tant un plat com un vi, eh? I veus que, ostres, doncs no està funcionant tan bé com tu te pensaves i has d'anar modificant alguna cosa, no? Sobre la marxa.
I per fer això ha d'haver-hi molt de respecte, o sigui, perquè si no és... Jo, per exemple, no? A vegades fas un tas de vi i cates amb companys i, hosti, i el que tu havies notat al principi, quan cates amb altres companys o amb algú, per exemple, que et va guiant, hosti, ho vas canviant i dius, és veritat, doncs no m'havia donat compte. També és cert que si a vegades hi ha alguna persona que en sap molt, a vegades els altres no expressem el que nosaltres volem dir i acabes a... doncs te condiciona molt. Llavors és el que et deia, nosaltres quan ens sentem els quatre, jo i la Laura intentem escoltar-nos molt i sobretot escoltar el client. A vegades tenim clients sentats a taula que saben més de gastronomia que nosaltres dos. O que els quatre junts. I els plats...
Què heu tingut a casa, que dieu? Aquest en sap, l'hem d'escoltar, si es pot saber, va.
Ostres...
Clar, no, són gent, més de 20 anys, eh?
Gent coneguda, no te pensis, però a vegades és gent, saps, que no són coneguts, però que, bueno, que estan farts de voltar per restaurants i tenen un paladar molt entrenat, molt i molt. Llavors, clar, el criteri d'una persona que ha menjat a grans restaurants... home, sol ser bastant vàlid, no?
sí que tenim algun amic puntual que, bueno, ja de l'època faves, no? que inclús a vegades jo l'he trucat i he dit, vine, seu, menja i després parlem una estoneta, no? I això va superbé. Això va superbé perquè ell ho mira...
I després anem a fer el passeig.
I clar, i després, que, després quan te posa et dius, Joan, això no, això sí, anem per aquí, canviem això... I dius, ostres, pues, potser... És que hem d'escoltar, jo sempre ho dic, o si nosaltres fem un plat, el problema, hòstia, que bo, el comencem a servir a taula i veus que la gent no se l'acaba. Ostres, veus que la gent es mira entre ells, que el proven i no acaben de disfrutar. Jo sempre intentem, o jo a la Laura, preguntar-li al client, quan ha acabat, què tal tot, no? Si tot bé, quin és el plat que més ha agradat, el que menys... intentar treure alguna pista perquè el client se deixi anar i ens ho expliqui a nosaltres, no li explica TripAdvisor, no? O sigui, això al final és més útil per nosaltres que no que ens posi una crítica o ens posi una ressenya negativa que no podem interactuar després amb ell,
les
no?
Les mireu, aquestes crítiques, moltes vegades que dius, ostres, aquesta...
Sí, nosaltres les mirem i les compartim els briefings amb l'equip, o sigui, jo crec que la crítica sempre és superbona.
Però a vegades que no pots contestar, no? També, que dius...
Bueno, si vols pots contestar, eh? Nosaltres no acostumem a contestar, però sí que ens serveixen molt per fer una mica d'autocrítica, a vegades... Sí.
Però hi ha alguna cosa que dius...
A vegades allò, no hi estàs d'acord.
Allò que dius, el client sempre ha de tenir la raó, però no, no?
No, sempre no, evidentment. Però sí que a vegades et serveix una mica, perquè al final és el punt de vista d'una persona que ha vingut a casa teva, ha menjat, ha pagat, i s'han portat unes sensacions, no? I bueno, ho comparteix d'aquesta manera, penjant-ho a les xarxes o a internet, i llavors a tu et serveix una mica, doncs, això, per fer autocrítica, per dir, ostres, doncs mira, fins aquí estic d'acord, o inclús això ho podem millorar, o a vegades no, dir, ostres, doncs no, això no és així i aquesta persona s'està equivocant, però sí que està bé.
Bueno, si la crítica és amb respecte i no hi ha una falta de respecte cap a cap membre de l'equip, jo crec que s'ha d'escoltar. Jo crec que tots hauríem d'escoltar més. Clar, si el senyor és un mal adequat i comença a faltar el respecte, evidentment hem hagut d'aixecar algú de taula, evidentment. Això no és agradable, però sí que...
Allò del dret d'emissió també ha passat, eh? Vull dir, no.
No, clar.
Per aquí no passo.
Bueno, més que res perquè estem treballant, saps? O sigui, estem fent una feina, llavors ha d'haver-hi un respecte. Si a tu no t'agrada, no tornis, i ja està. Però no, home, no faltis el respecte ni a mi ni al meu equip. O sigui, ja l'únic que podia faltar, no? Llavors, que no t'agrada el que fem? Evidentment, o sigui, és com l'art, no? És com, no sé, un quadre. Hi ha molta gent que no li agrada. Ho hem d'acceptar i hem de treballar per millorar-ho. Però sí que nosaltres les compartim, les analitzem i els expliquem al briefing, o sigui, a tots els companys de l'equip. O sigui, això sí que cadascú... Mira, per exemple, posem un exemple. L'any passat ens va passar. Tenim uns tovallons calents, és una tonteria, però tenim unes tovalloletes calentes que li donem a tots els clients després de treballar amb les mans els aperitius, no? Doncs n'hi havia alguna que estava, bueno, desfilada, saps? Allò que treien algun fil, que tenien un ús, perquè es retegen cada dia, més del compte. I jo amb la Laura van dient, hem de canviar-les, cuidado que hem de canviar-les. Però no les canvies. Fins que un client ve, paga supercontent i et diu, tot superbé, però això estava en un estat que no correspon pel tipus de local que teniu. Clar, doncs dius, veus, té raó. Té raó i ho havien d'haver canviat abans. Al final la gent té raó, o sigui, s'ha d'escoltar sempre i jo crec que si està ben dit i està ben dit per millorar, pues s'ha d'acceptar i s'ha de canviar.
I aquí som, com ha de ser aquest tracte amb els clients per fer un bon servei? Vosaltres porteu molts anys també, no? Allò s'ha de ser molt pesat, allò que deies, t'ha agradat aquest plat i aquest vi. No sé si moltes vegades tantes preguntes també es... No. El client pot dir, ostres...
Nosaltres intentem tenir un tracte proper, però cordial, educat, molt natural, això sí, amb el client, però sense ser invasiu. O sigui, és el que es diu sempre, no? El servei que hi ha de ser-hi però que no es noti, jo crec que sí que s'ha de notar, però s'ha de notar per bé, no? Vull dir, sense ser pesats, sense ser intrusius, i després també cada client és diferent, has de saber llegir una mica el servei i la taula, vull dir, a vegades hi ha gent que vol que estiguis molt per ell i que els encanta i que els hi parlis i que, bueno, que els hi estiguis a sobre tota l'estona, i en canvi hi ha clients que veus que hi ha ells mateixos et marquen unes distàncies i et posen una... Doncs ja està, cap problema. Sí, jo penso que si el professional sap llegir el servei, la taula i el client, ja està, vull dir... A vegades t'ho posen fàcil, no?, els clients, perquè ja et diuen el que volen.
Mira, jo sempre poso un exemple, que és que els cambrers, o sigui, els tècnics de sala, són les infermeres. O sigui, tothom ha estat segur en un hospital, alguna vegada ingressat, i quan has estat allà, el cuiner és el metge que ve al dematí, te fa la recepta, te diu, te passa això.
I adéu molt bones.
Però durant 16-18 hores, qui està pendent de tu, encara que no estigui a l'habitació, és la infermera. I tots estem esperant que la porta s'obri per portar-te un suc, una galeta o qualsevol cosa. Doncs els cambrers som això. Els cambrers hem d'estar al menjador. Tu has de saber, estant sentat, qui és el que t'has de dirigir si hi ha algun problema. Has de saber amb qui parles, evidentment, qui és el teu cambrer que t'està explicant les coses, però has d'estar amb la teva parella, amb els teus amics, i no hem de ser intrusius i hem d'estar molestant-te. O sigui, això em faltaria. Sí que és cert que el tipus de públic que ve a un restaurant gastronòmic també li agrada, diguéssim, interactuar amb el cambrer, li agrada parlar de plats, de vins, li agrada una miqueta pues, aquest món. O sigui, i el cambrer pues, està molt preparat. O sigui, jo crec que el primer que han d'estar són superpreparats per parlar idiomes, això és el primer, i se té molt tècnics. Una miqueta han d'estar preparats per qualsevol aspecte que pugui passar durant el servei, no? I nosaltres ho diguem, nosaltres ens agrada no parlar de cambrer, sinó de tècnics de sala. O sigui, gent molt professional, molt preparada, és un ofici molt maco, i que puguin parlar de tot amb qualsevol client, però sobretot amb el seu idioma, o amb l'idioma que el client parli. O sigui, és el primer, no? Si tenim un client francès, hem de parlar en francès. Si tenim un client pues, alemany, hem d'intentar que l'equip és una persona que parli alemany. O sigui, perquè hem d'intentar que entengui tot, no? El que està passant allà.
Tant així és que formeu part de l'Associació de Professionals de Sala.
Bueno, això ho vam crear nosaltres amb en Lluís Coll, fa en aquest moment 6 anys. Va ser un dia després d'anar a dinar a un restaurant i veure que els cambrers anaven vestits de cuiners, però disfressats, literalment, no? I clar, dius, ostres, no, diu, això no pot ser, no?
Això no pot ser.
Això no pot ser. Estem arribant a una situació que això és un ofici. Jo vaig estudiar aquest ofici 3 anys, 2 de cuiner i 3 de sala, em van dir que era un ofici. I ara s'estan, bueno, algú està intentant que aquest ofici no existeixi, no? Llavors, no pot ser. Llavors vam parlar amb en Lluís, tots tres, i van començar pues, aquest projecte, que estem molt contents, que ens agradaria que tingués més ressò, també és cert.
Per això us ho he portat, també, perquè aquí aprofiteu els micròfons, Laura i Joan.
Sí, sí.
Però que costa molt. També saps què passa? Que una miqueta intentem dir-li a tothom que no ha de ser alta gastronomia per ser un professional de sala. Que professional de sala pot ser el cambrer que tenim aquí a Vilabreig al bar, que fa un cafè fantàstic i que pots dialogar amb ell i explicar què ha passat durant el dematí, que pot fer un menú migdia fantàstic a 10 euros a 12 euros, o pot fer un entrepà de llom amb formatge. O sigui que som, al final, no és solament l'alta gastronomia, som els professionals de sala. O sigui que està bé que tothom es formi, que tothom vagi a l'escola, que caguem amb les escoles, que no hi hagi tant intrusisme, que hi hagi una titulació per poder treballar d'un ostre. Són molts aspectes.
Hi ha molt d'intrusisme?
Sí, moltíssim. Clar, és un dels problemes que tenim, no? O sigui, avui en dia qualsevol pot ser cambrer. Clar, jo, per exemple, no puc ser lampista si no tinc un títol, o no puc firmar un butlletí energètic, però treballar de cambrer, tothom pot treballar de cambrer, encara que no hagi estudiat. I llavors, clar, aquest és un problema que tenim molt gran, no? Que la gent és una feina que la fa, bueno, perquè no li agrada, per guanyar uns diners un estiu, i té un contracte que posa que és un cambrer. Llavors, clar, aquest és el principal problema que tenim en aquest país. Llavors, clar, és una feina molt maca, és un ofici molt maco, però que està molt deteriorat precisament perquè ni el propi empresari moltes vegades se'l creu. No? O sigui, veus cambrers mal vestits, bruts, mal pagats... Que és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres intentem fer molta pedagogia, intentem formar molt a la gent, però clar, jo crec que és el propi empresari que s'ha de donar compte realment i que ha de pensar en positiu. O sigui, mira, el teu dèiem, sempre que parlem de surt en premsa una notícia sobre un cambrer amb una bandeja o una foto, és per dir que l'atur puja. Sí, per dir que l'atur puja, la foto del diari de portada és un cambrer amb una safata, normalment un cambrer immigrant, evidentment, amb una safata, amb una terrassa, servint. Ostres, és que tots els inputs, sempre tots és negatiu, no? Quan parlem de servei de sala...
Sempre són males notícies pel servei de sala, no? Hem de començar a revertir una mica i explicar doncs, les coses bones de la professió.
Bueno, sense anar més lluny, la Michelin, no? O sigui, la Michelin, qui es posa la jaqueta és un cuiner.
Sí. Bueno, ara han fet un pas més enllà i donen un premi a la sala, que està molt bé.
O digue'm quants premis a joves cambrers coneixes. Jo no en conec cap.
Si no coneixes tu, imagina't, tio.
Pues clar, imagina't a la gent que està estudiant aquest ofici, que veu que els joves cuiners tenen premis a tot arreu i surten a, en difusió a tot arreu, i que tu ets un jove cambrer i pues, no tens cap dret a participar en un concurs o un premi. És que és molt difícil. O sigui, llavors, abans l'escola d'hostaleria també era diferent, perquè clar, era més privada. Ara, avui en dia, són mòduls, són cicles. Al final, qui acaba arribant a aquestes escoles públiques pot ser gent que no volia tampoc estudiar això, sinó que s'acaba derivant allà perquè és fàcil. Saps el que te vull dir? I que fàcil no té res. O sigui, és un ofici que jo porto 20 anys i cada dia aprenc coses noves. Cada dia m'emociona més. O sigui, jo, clar, m'arriba algun... Això ens passa molt, no? Ve una persona a fer una entrevista. No, és que sóc cambrer. Ostres, molt bé. No ets ajudant de cambrer. No, jo sóc cambrer. I, bueno, doncs, digue'ns què saps, no, d'aquest ofici. Digue'm, jo què sé, per exemple, 10 denominacions d'origen d'Espanya. Digue'm 10 vins. Parlem de puros. Aquí tenim un puro, encén el puro. No sé, parlem d'un servei a l'anglesa, que la majoria no té ni idea del que li estàs preguntant.
Què és un servei a l'anglesa, permeta'm?
Bueno, seria el tipus de servei com passes els plats a les taules, no? O sigui, si ho fas des d'un caridor, si ho fas emplatat... O sigui, són coses que dius, bueno, pues, i tu ets cambrer, vale? Pues, clar, com vols que jo posi una nòmina de cambrer si realment t'haig d'ensenyar tot en aquest ofici? O sigui, ets un ajudant i després seràs un cambrer i després pots arribar a ser, pues, ja que sé, un metre, si vols, però clar, avui en dia tot això, pues, el nostre ofici, bueno, suposo que és com els periodistes, no? Al final... Pues no sé, els youtubers també són periodistes i saps? I, bueno, i aquests que fan que te venen al restaurant, a nosaltres ens passa, no? Te truquen i te diuen, escolta...
Els influencers, no?
Sí, vinc a dinar això, gratis i te faig un reportatge.
Això us ho trobeu també, no?
Sí.
Molt, sí. Això també, o sigui, gent que te truca, te faré un reportatge, tinc no sé quants seguidors...
I penjaré a les xarxes.
I dius, no...
Que tinc 44 milions de seguidors.
Dius, nosaltres ja tenim un professional que fa això, que li paguem per aquests serveis i que ens fa una factura... Llavors tu no ens ho podràs fer això, llavors no t'ho pagarem, evidentment. Vine a dinar, paga, i llavors tu fes les fotos que vulguis i comparteixes en què tu creguis.
Joan, Laura, 50 minuts llargs de ràdio. No sé com us heu passat en aquest servei que us he fet el millor possible.
Molt bé, perfecte. Pues, moltíssimes gràcies.
Hem estat encantats, s'han passat, bueno, com al restaurant, no? Perquè tampoc hi ha... Bueno, sí que tenim finestres a darrere, però i avui fa un sol fantàstic... Però se'ns ha passat volant, o sigui, superbé.
Què s'ha de dir quan un marxa? Què s'ha de dir quan un marxa? Quan un client marxa, què se li ha de dir?
Mira, jo més que dir, bueno, sempre és agrair, eh? Nosaltres sempre és agrair, però intentar que no et donin una abraçada. Perquè si et donen una abraçada vol dir que potser s'està acomiadant de tu, que no el tornaràs mai més a veure. O sigui, és important, saps, donar-li la...
Gràcies i fins ben aviat.
Sí, no, sobretot és agrair, no? Agrair quan se'n van que hagin vingut. O sigui, sobretot quan te ve, no te'ns passa, te ve algú que ha fet 100 quilòmetres, 150, o que venen, tenim alguns clients americans que venen cada any, no? Estan a Barcelona i es desplacen per venir a Girona, dius, uau. O sigui, quan veus, sents aquestes coses, o gent que ve de València, o gent que ve de Madrid, penses, ostres, bueno, és que a vegades és un acte de... Jo sóc supergenerós, a vegades amb massa i tot, no? Perquè a vegades els dic, acabo regalant una ampolla de vi o de cava, saps? O... I dius, ostres, moltíssimes gràcies, no? És algo que sorprèn molt. Però ja et dic, o sigui, és, simplement és estar agraït que vinguin.
Doncs, per la meva part, de veritat us ho dic, de tot cor, agraït de tot cor que avui ens hagin acompanyat la Laura Tejero i el Joan Morillo del restaurant Divinum, que si no ho saben... i els hi han fet saber una altra vegada, tenen estrella Michelin, i que vagin allà, perquè Girona també és de Champions i ells també ho són, i a part la segona, no?
I tant.
Sí, home, som uns tossuts.
2025?
Som uns tossuts.
En el 2025, i acabem de començar, ja esteu albirant la segona, el tossuts.
Bueno, tocant de peus a terra, però...
Però bueno, l'horitzó hi és.
Per volar alt s'ha de tocar de peus a terra.
Sí, home, esperem que no tardi 12 anys, no, com aquesta, però que sigui una mica abans, no? Perquè si no serem molt grans ja, hauran de fer-ho els nostres fills, però sí, home.
Fins la propera.
Gràcies.
Molt bé, merci.